RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els canvis a l'ESO i al batxillerat de cara al pròxim curs contemplats a la nova llei CELA, la nova llei d'educació, i l'aplicació del 25% de castellà les classes tenen a mestres i professors, podríem dir que molt cremats. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i és que totes les reformes que s'han plantejat, com passar de curs sense límit de suspensos, ens porten, segons els experts, a fomentar la mediocritat i traslladar a les noves generacions que les coses es poden aconseguir sense cap esforç. Ens ho ha explicat aquest matí el professor Antoni Gimeno, del sindicat Acció per la millora de l'ensenyament, que també ha posat molts dubtes sobre com seran els exàmens orals en català i castellà que es faran tant a sisè de primària com a quart d'ESO. Amb el professor Gimeno ha parlat avui la Yolanda Canales.
Antonio Gimeno, president del sindicat AMES, d'Acció per la millora de l'ensenyament a secundària, diu que tot és un autèntic despropòsit. D'entrada, perquè s'està admetent que no només es pugui passar de curs, sinó també aconseguir el títol amb assignatures suspeses. I això, diu, va totalment en contra de la cultura de l'esforç. I és que molts estudiants poden pensar que es poden relaxar en una assignatura perquè no tindrà conseqüències. Per tot plegat, Gimeno considera que els centres educatius, i sobretot a l'ESO, estan esdevenint cada vegada més centres d'assistència.
Eso se ha convertido en clubs juveniles culturales, donde la gente pues está vigilada en el sentido de que se sabe dónde están, los padres saben dónde están, saben el horario que tienen, pero claro, los padres no pueden saber si sus hijos están aprendiendo algo o están aprendiendo a no hacer nada.
Sobre la desaparició de l'assignatura de filosofia, també ho considera un error perquè és una assignatura que ensenya a pensar i a la llarga diu això s'acaba pagant. De la mateixa forma que la història, que ara es començarà a estudiar a partir de 1812. D'aquesta forma, creu Gimeno, es podrà utilitzar la història per a introduir idees polítiques a l'alumnat. I preguntat sobre una altra qüestió, sobre l'examen oral de castellà i català que es preveu fer a sisè de primària i quart d'ESO, Gimeno troba positiu tot allò que suposi avaluar i des de fora del centre, que sigui extern. Ara bé, tem que la prova de castellà sigui molt senzilla per a justificar que el nivell d'espanyol a Catalunya ja és prou bo i que amb el català passi a la inversa.
Tenemos que hacer una prueba de castellano muy sencilla para poder decir que hemos hecho las pruebas y que el nivel de castellano es muy alto. Y en cambio, hacer unas pruebas de catalán muy difíciles para poder decir de catalán vamos mal, hay que hacer algo. En base a eso se podría disculpar prohibir hablar en castellano en el patio o prohibir hablar en castellano en los pasillos o cosas así.
Gimeno creu que els resultats d'aquest examen hauria d'influir en la nota de l'alumne i que els resultats es facin públics no per establir un rànquing de centres, sinó perquè els pares ho tinguin en compte a l'hora de triar centre educatiu.
I si l'ESO i el batxillerat van pel pedregar, a les universitats públiques la situació no és pas millor, ja que la situació precària en la que es troben molts professors hi hem d'afegir una politització descontrolada des que l'independentisme s'ha fet amb la major part dels òrgans de govern universitaris. A la primera línia hi trobem la consellera d'Universitats, Gemma Geis, una activista de l'independentisme que avui, en seu parlamentària, ha dit, entre d'altres barbaritats, que les universitats no poden ser un espai neutral i també ha fet costat als estudiants condemnats per estripar i cremar una bandera d'Espanya a la Universitat Autònoma Joan Lozano.
Unes declaracions que des d'Universitaris per la Convivència veuen com desencertades, ja que consideren que els fets són exactament al revés. La portaveu de l'entitat, Isabel Fernández Alonso, ens ha dit que la no neutralitat de les universitats vulnera els drets a la llibertat d'expressió i a la llibertat ideològica.
Dibujar una especie de pensamiento único alineado con el poder nacionalista. Y esto viola, como ya han dicho sucesivamente los tribunales, viola los derechos a la libertad de expresión y a la libertad ideológica.
La consellera d'Universitats, en canvi, ha defensat que la sentència contra els condemnats per estripar una bandera espanyola a la Universitat Autònoma de Barcelona va contra la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. A més, Geis ha dit que les universitats no poden ser neutrals.
Vull donar el meu suport als estudiants de l'Autònoma que han ser condemnats per la crema de banderes, perquè aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia, del Tribunal Suprem, va en contra de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. I també vull donar suport al claustre ensat Politècnica de Catalunya, perquè les societats no poden ser neutrals.
Ho ha defensat en el ple del Parlament, preguntada per la diputada de Junts, Mònica Sales, després que un jutjat hagi anul·lat un acord del claustre de la UPC contra les finances exigides pel Tribunal de Comptes a excàrrecs del govern per l'acció exterior. Geis considera que les universitats no poden ser neutrals perquè no posicionar-se contra la persecució del Tribunal de Comptes, el el professor Mas-Colell és anar en contra de la pròpia missió de les universitats.
I atenció, perquè a la pròxima selectivitat la Generalitat estarà obligada a lliurar als estudiants un exemplar de la prova en català, castellà i aranès després d'una sentència d'avui del TCJ que reconeix que es van vulnerar els drets fonamentals en l'àmbit lingüístic, segons una demanda que va presentar en el seu dia l'Assemblea per una Escola Bilingüe. La resolució també podria tenir repercussions a l'aplicació del 25% de castellà a les classes. Per què, Yolanda Canales?
Perquè reconeix la legitimitat de l'AEB, de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, per a defensar els interessos dels usuaris de l'educació pública. I això, segons la presidenta de l'entitat, Ana Losada, és un suport molt important a la demanda de l'AEB per a l'execució forçosa de la sentència del 25% de castellà. I és que, precisament, aquesta legitimitat era l'escull més important per admetre la demanda. I superat aquest escull, diu Losada, ara el tribunal podrà anar al fons del que es demana, que no és altra cosa que l'aplicació de la sentència. I doble satisfacció perquè també s'ha aconseguit que es garanteixi el dret dels alumnes a que rebin els exàmens de la selectivitat en castellà, català i aranès.
Estamos muy satisfechos, muy contentos por conseguir, primero, que todos los alumnos catalanes vayan a tener las pruebas de selectividad a partir de ahora garantizadas en los tres idiomas oficiales, catalán, castellano y aranés, y que puedan elegir en cada prueba en qué idioma quieren hacer el examen. Y segundo, porque vemos muy cerca el fin de la inmersión.
La sentència, doncs, declara nul un paràgraf de les instruccions del Consell Interuniversitari de Catalunya que obligava els membres dels tribunals de les Pau a repartir primer els enunciats de l'examen en català i només fer-ho en la versió castellana si algun alumne ho reclamava expressament. Però la sentència diu que s'han de prioritzar el dret dels alumnes als interessos organitzatius de l'administració.
Obrim ja l'àrea de serveis. El Saïd Esbai ens porta la previsió del temps. Bona tarda, Saïd.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya, cel ennuvolat amb núvols d'evolució diurna a la tarda més abundants al Pirineu i meitat oriental. Al vessant nord del Pirineu hi haurà nuvolositat de retenció que podrà deixar algunes precipitacions febles i disperses, preferentment a la meitat occidental, i també algunes pluges disperses al quadrant nord-est del territori. La cota de neu se situa entre els 1.400 i 1.600 metres. Temperatures en ascens, excepte les màximes al terç nord, on no variaran, amb valors de fins a 20 graus a Lleida, 17 a Tarragona i 16 a Barcelona i Girona. Al nord de l'Empordà i sud de Tarragona, vent del nord-oest de fluix a moderat. A la resta, variable fluix en predomini de la component oest i a la tarda tendirà al sud-oest moderat al litoral. Per a demà dijous, cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols alts durant el dia, temperatures màximes en ascens i vent de component oest i sud de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com estan les carreteres, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, normalitat en general. A la xarxa viària únicament destaquem a l'autopista AP7 un tram d'intensitat a Sant Julià de Ramis per un vehicle variat. Hi ha un carril tallat en aquest punt, sentit nord, sentit França. També un carril ocupat a la C31, la zona de l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona, també amb trànsit més intens. I ja pel que fa al volum de circulació, la ronda litoral un pèl lenta, en una zona, un tram de moment encara curt, entre Poblenou i la zona de la Barceloneta. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, Esports Cope, 3 i 5. Ja s'atansa aquest Eintracht Futbol Club Barcelona, no?
És setmana de futbol europeu, de competicions sí. Continentals de clubs i ja tenim en marxa pràcticament la prèvia de l'anada dels quarts de final de l'Europa League entre l'Eintracht de Frankfurt i el Barça, dijous a territori alemany. Amb les novetats del Barça, Elena Condis.
Què tal? Molt bona tarda, Gil, des de Frankfurt. No fa fred, 14 graus de temperatura, però sí que fa molt de vent. Aterrava el Barça a 3:15 del migdia, amb tota l'expedició excepte els lesionats i la baixa d'última hora de Memphis per una sobrecàrrega. Alves tampoc, ja es veu que no viatja en Europa League perquè no està inscrit, i continuen a la infermeria Luke Mcovey, els lesionats d'Est, Ansu Fati, Umtiti i Sergi Roberto. La prèvia serà a la tarda, a les 6:15, roda de premsa de Xavi i d'un dels golejadors, Ferran Torres, i després a les 7, entrenament sobre l'escenari del partit.
Això pel que fa al conjunt blaugrana. Novetats de l'Eintracht, Manolo Oliveros.
Bona tarda. L'Eintracht té pràcticament a tota la plantilla disponible, a excepció de lateral Christopher Lenz. Ha entrenat aquest matí a partir de les 11 i fins fa una mitja hora ha acabat aquí el seu estadi la roda de premsa de l'entrenador Oliver Glasner i el capità Sebastian Rode. Una gran roda de premsa amb preguntes i respostes gens retòriques ni tòpiques. Oliver Glasner ens ha glossat la figura de Pedri, la mà de Xavi o Guardiola i l'ADN Barça. A més, està convençut que ben aviat arribarà de nou al més alt nivell del futbol europeu.
Jan Pedri és sicherlich eines der größten Talente im spanischen Fußball.
Pedri és sens dubte un dels més grans talents a Espanya i ha demostrat amb el seu gran gol contra el Sevilla la qualitat que té. Per descomptat, el sistema de joc del Barcelona és perfecte per ell. Xavi dona suport als joves, com va fer Guardiola durant molts anys. Ara en Pedri resolen els partits moltes vegades i per això és perigós pel seu gol. És sens dubte un jugador de futur del futbol espanyol.
Un spieler den die Zukunft dem spanischen und dem europäischen Fußball.
A Esports Copé parlem d'aquest partit amb Josep Martínez, porter format a la cantera del Futbol Club Barcelona, integrant ara de la plantilla del RB Leipzig. A la Champions avui, Villarreal-Bayern i Chelsea-Real Madrid. Tiempo de juego des d'un quart de nou del vespre. Un apunt més en clau Barça, amb portes d'arribar a un acord definitiu per a la renovació de Ronald Araujo. Després de la reunió, entre Mateu Alemany i els representants del jugador. Aquest és Edmundo Capci.
Esperemos a ver si en las próximas horas o en los próximos días ya tenemos un acuerdo total o una postura absoluta de parte de las dos partes. Falta nada más ajustar detalles y bueno, les pido tranquilidad y esperemos pronto que... La prioridad del jugador es quedarse. Vale, es un requisito, el club está haciendo lo que corresponde, nosotros por nuestra parte también, esperemos.
Més veus. L'Espanyol retorna a la feina dels de Vicente Moreno després de la derrota a Noeta i protagonista en sala de premsa, Quique Iglesias. No tenim aquesta connexió amb Quique Iglesias. Sentirem a Esports Cope les manifestacions de Sergi Darder parlant al voltant de la seva renovació. Ara sí, Quique, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Sergi Darder ha comparegut avui davant dels periodistes de la ciutat esportiva Dani Harke després del primer entrenament de la setmana, pensant en el partit del proper diumenge, clau per la salvació d'un espanyol que vol que Darder continuï molts anys. Les negociacions van per bon camí, no hi ha pressa. Parles del seu futur, Darder.
No considero primordial. Em queda un any. Si hagués comptat el juny sí que et diria que són situacions on quan abans s'arreglin millor. Em queda un any, estic tranquil. Tothom sap que estic content aquí a l'Espanyol, així que, bueno, evidentment, si es tanqués demà millor, però no són situacions que depenguin de mi ni del club, així que, ja et dic, estic molt tranquil amb aquest tema, inclús molt centrat amb el tema del futbol d'aquí a final de temporada, i mira, si es fa les vacances on ja, doncs mira, pot estar més relaxat quasi que millor, són coses que són de gens i de club, no són meves, a mi que em deixin una mica més tranquil ja m'ha bé, així que, bueno, quan abans es tanqui millor, ja et dic, però no és una cosa que em preocupi ni molt menys.
El projecte tampoc li preocupa, però això sí, vol que l'Espanyol lluiti per créixer cada any més.
Això pel que fa a primera divisió. A segona divisió, des de Montilivi, ha parlat avui el migcampista Ivan Martín. A la plantilla del Girona, vol deixar i passar pàgina i deixar enrere el cas Samu Saiz.
Sí, por supuesto, él nos ha pedido perdón a los compañeros y al míster. Es una situación en caliente y de nervios. No es un plato de buen gusto que te cambien el 30, pero bueno, el míster lo decide así, él se calienta, pide perdón por ello y ya está. Es algo puntual que se queda ahí y no hay que darle más vueltas.
I en bàsquet, gran resultat del Baxi Manresa, que es col·loca a un pas de la final a 4 de la Champions FIBA. Alberto Díez.
Sí, pas endavant del Baxi Manresa per ser a la final a 4 de la Champions. 86-63 davant Unicaja Màlaga, tot i que el partit va quedar tancat al primer quart. 29-4 pels manresans i els 4 punts del conjunt andalús de tir lliure. Sortirà espectacular, així ho valora l'entrenador del Baxi, Pedro Martínez.
La clau per mi ha sigut més com hem començat, amb el ritme que hem jugat. Jo crec que en general hem fet un partit complet i també una mica inesperat, no? El segon quart l'hem guanyat de 1, el tercer quart l'hem perdut de 2 i l'últim quart l'hem perdut de 1. Per 30 minuts el partit s'ha sigut molt igualat. Bueno, els que tenim història darrere, pues, ja hem jugat aquests partits. Recordo un jo playoff que també van començar guanyant 1-0, guanyant bastant fàcil el primer partit, i després van perdre el de desempat a casa, no? I casualment va ser contra l'Unicaja.
Dimarts vinent, segon partit d'aquests quarts, a Màlaga. Si el Baxi guanya, classificarà per la final a 4. Abans, però, tindrà partit de la Lliga Endesa davant el Joventut de Badalona. Avui també estarem pendents de l'última jornada de la fase de grups de l'Eurocup i del Morabanc Andorra, que juga a la pista de l'Slack Brocklow polonès a 6:45 de la tarda, amb opcions de tenir el factor pista als quarts de final de la competició.
Recordem el motor, la bona notícia, Marc Márquez participarà als Estats Units al Gran Premi de les Amèriques de MotoGP. Repassa les enquestes del dia a Twitter, @esportscope, amb blaugrana. Quin central us agrada més? Guanya Ronald Araujo, 47,6%, per davant de Piqué, 38,1%. En blanc i blau, l'Espanyol ha de renovar Sergi Darder a qualsevol preu? Sí, 82,9%. No hace falta decir nada más, don Carlos.
Molt bé, no digamos nada más. Hasta les 3 de la tarda i 5 minuts en l'àmbit esportiu. Bé, nosaltres tenim més coses a explicar, ho seguim fent ara. Gràcies, José Luis.
Fins demà.
El Ministeri de Sanitat proposarà aquesta tarda precisament a les comunitats autònomes retirar les mascaretes d'alguns espais interiors a partir del dimarts dia 19 d'aquest mes. A l'espera d'una confirmació oficial, la Generalitat ha demanat per carta al Ministeri de Salut que retirin les mascaretes en els espais interiors a excepció dels entorns sanitaris, sociosanitaris i el transport públic. A la missiva enviada aquest mateix dimarts també s'anuncia que en el cas que no hi hagués acord avui, el Consell Interterritorial demanaran que s'abordi la mesura en concret a l'entorn escolar en el marc de la comissió delegada de la Covid. I els experts en la matèria, què hi diuen a tot això? Doncs el Ricard Rovirosa ho ha preguntat al doctor Juan Carlos Orcajada, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar.
Sí, és que davant la insistència del Departament de Salut en retirar les mascaretes en interior i en l'àmbit escolar, el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Juan Carlos Orcajada, es pensa que és massa aviat per treure-les en qualsevol àmbit interior on hi pugui haver persones vulnerables i més en l'entrada d'un possible augment de contagis per Setmana Santa.
No, però no tan sols en entorns sanitaris, transport públic, sinó en interiors, en general interiors. Vull dir, tot aquell àmbit que no sigui l'exterior, jo encara els mantindria. No... Quan parlem de treure les mascaretes interiors, estem parlant d'altres àmbits que també poden ser freqüentats per persones vulnerables. Per tant, això seria partidari d'esperar encara una mica més.
En canvi, segons el doctor Cajada, l'àmbit escolar és l'excepció, ja que el no haver-hi presència de persones vulnerables no li troba massa sentit seguir portant la mascareta als interiors.
En primer lloc, hi ha dades que demostren que no queda tan clar que en el cas dels nens sigui tan eficient el tema de la mascareta per diverses raons, i és veritat que estem en un moment de la pandèmia en la que es podria plantejar la seva retirada en aquest àmbit.
En la carta canviada al Departament de Salut al Ministeri de Sanitat, Salut argumenta de forma extensa la seva petició de retirar les mascaretes prioritzant l'entorn escolar.
Ens situem ara a Girona, on l'Ajuntament vol eliminar els lavabos d'homes i de dones de les instal·lacions municipals. D'entrada, es vol renovar els pictorames de tots els lavabos amb l'objectiu d'eliminar completament la distinció entre homes i dones. És a dir, que tots els lavabos siguin com els de casa, però higiènicament i sanitàriament, com es garanteix la salubritat d'aquests lavabos? El Sergi Tor té respostes.
Doncs primer, amb compartiments individuals, i segon, amb pulcritud i neteja per part de tots els usuaris. Avui els serveis masculins habitualment estan més bruts que els femenins. Males olors, restes fecals i falta de paper higiènic no és una regla general, però tampoc és un fet excepcional. És més una sensació, perquè la realitat mèdica, amb estudis internacionals, confirmen que és molt difícil infectar-se amb un bany públic d'un microbi, perquè aquests no aguanten i desapareixen ràpidament. Això sí, sempre recomana dues situacions molt senzilles: rentar-nos les mans després de la seva utilització i llançar la cadena amb la tapa baixada. L'Ajuntament de Girona començarà la piscina de Can Givert, aquesta iniciativa de compartir lavabos. Aquí ja tots els lavabos són individuals i, per tant, és més fàcil la seva execució. A la resta s'haurà d'esperar i fer obres, perquè els actuals lavabos per a homes no estan en estances individuals. Des de l'Associació de Malalts de Crohn i usuaris constants de lavabos públics veuen bé la iniciativa de Girona, tot i que el seu president Ricard Pons alerta a COP Copa Catalunya i Andorra, que al compartir lavabo s'exigirà una millora higiènica de l'ús del lavabo que fan els homes per regla general.
Per això molts establiments privats doncs, tenen posats dibuixos o mems, no? d'aquestos que es posen actualment, de dir, encerta-la dins de la tassa o neteja la tassa quan hagis acabat. I crec que, així com les dones, jo crec que ja viuen al segle XXI, aquest aspecte fa molts anys, doncs els homes, malauradament, encara estem, no sé si al segle XX o al XIX.
Mentre el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Girona, Adam Beltrán, defensa aquesta iniciativa a Copa Catalunya i Andorra per la igualtat de gènere i diu que la neteja col·lectiva és de tots.
La neteja s'ha de millorar sempre, han d'estar en condicions òptimes d'higiene, els masculins, els femenins i tots plegats. En aquest cas, vull dir, intentarem vetllar perquè tot sempre estigui en les millors de les condicions.
La idea és que en un futur desapareguin de les instal·lacions municipals de Girona tots els lavabos oberts, on els homes orinen drets i passin a ser substituïts per lavabos tancats.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Cap gest o cap intent d'apropar postures amb el govern de l'Aragó, tot el contrari, des del Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha passat a l'atac assegurant que si els Jocs d'hivern o els Jocs Olímpics d'hivern no tiren endavant, que no demanin responsabilitats a la Generalitat. Aragonès ha acusat el govern de l'Aragó de desmarcar-se de l'acord amb el Comitè Olímpic Espanyol, mentre que des de Ciutadans han lamentat la manca d'entesa dels governs de Catalunya i l'Aragó i han acusat Aragonès de boicotejar el projecte Joan Lozano.
Unes declaracions que des d'Universitaris per la Convivència veuen com desencertades, ja que consideren que els fets són exactament al revés. La portaveu de l'entitat...
Doncs aquesta la informació que volíem escoltar, era la referida a Joel des del Parlament de Catalunya. Doncs ho deixarem per més endavant, busquem una altra notícia, concretament que l'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, ha demanat a la Comissió Europea que investigui una nova discriminació de la Generalitat als castellanoparlants, en aquest cas pels ajuts Covid. I és que el govern exigeix a bars i restaurants complir amb els requisits lingüístics si volen rebre les subvencions. Aleix González, Jordi Cañas, ha parlat amb ell i ha demanat que l'Europa intervingui en tot aquest tema. Aleix González.
L'eurodiputat de Ciutadans alerta que les ajudes de la Generalitat de Catalunya al sector de la restauració afectat per la Covid-19 poden ser inconstitucionals. Explica que la política lingüística que es vol aplicar no s'ajusta a les entitats privades, empreses o establiments oberts al públic.
Una de les condicions que establece la Generalitat de Catalunya en una de sus bases reguladoras apela al cumplimiento de un artículo de la Ley de Política Lingüística del 98, que después se desarrolla en el Código de Consumo, y en el Estatuto, que fue suspendido, declarado inconstitucional por parte de dos sentencias del Tribunal Constitucional, en el cual dice que no se puede exigir disponibilidad lingüística a los operadores privados.
Per això reclama a la Comissió Europea que obri un procediment de recerca de la normativa catalana per vulnerar el principi de no discriminació al mercat únic i recrimina al govern estatal que no prengui una posició clara en el conflicte.
Ara sí que tenim a punt aquesta informació sobre aquesta picabaralla dialèctica que manté el Parlament entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els diputats de Ciutadans a voltes amb els Jocs Olímpics d'hivern.
El líder de Ciutadans de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusat el govern català d'actuar amb opacitat i supèrbia amb Aragó per la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Carrizosa ha demanat al president de la Generalitat que admeti una candidatura en peu d'igualtat. Creu que Aragonès està jugant a ser un estat.
Asúmalo usted, señor aragonés, los catalanes nos entendemos con nuestros conciudadanos aragoneses y con el resto de nuestros compatriotas españoles. Deje de jugar a ser un Estado. Asuma la realidad de lo que será Cataluña en el año 2030, una comunidad autónoma española que ustedes están tratando de arrebatarnos y de entrar en decadencia.
Aragonès ha replicat defensant l'acord entre el govern, l'executiu espanyol i el Comitè Olímpic Espanyol per la candidatura als Jocs. El president ha culpat Aragó de desmarcar de l'acord.
Aquí hi ha un acord que hem subscrit el govern de l'Estat, el govern de Catalunya, el Comitè Olímpic Espanyol i Aragó no ha subscrit. Per tant, si això no tira endavant, no demani responsabilitats al govern de Catalunya.
El president de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha fet costat al govern amb la candidatura als Jocs d'hivern i ha aprofitat també per donar suport a la consulta.
Fem ara una aturada per la publicitat, 2 minuts, i després parlem de turisme, concretament dels apartaments turístics, perspectives de cara a aquesta Setmana Santa i a l'estiu. Ho farem amb el president d'Apertur, Enrique Alcántara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero antes Uriarte quiere hacer su repaso de la actualidad.
¿Has visto que no te he puesto rimas ni nada?
Porque, a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esto me lo mandaron el viernes para ti.
A ver, la culpa la mayoría la tiene Carlos Herrera. Porque si yo en lugar de decirle a mi hija, hija, coge unos euros y vete a por cebolla, le digo, higa, coge unos euros y vete a por cebolla. Y así sucesivamente.
No le falta ni, vamos, ni una pinza de razón. O un diccionario.
Son guiños al lenguaje.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Saludem ara el senyor Enrique Alcántara, que és el president d'Apertur, la patronal que agrupa els apartaments turístics de Catalunya. Senyor Alcántara, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, molt bona tarda.
Aviam, abans de parlar una mica de com està el sector i les perspectives de cara a la Setmana Santa i també de cara a l'estiu, home, és obligat preguntar-li per una notícia que ha passat aquesta setmana, una condemna exemplar de l'Ajuntament de Barcelona a un individu per rellogar pisos turístics de manera il·legal. El jutge obliga aquest estafador a pagar 135.000 euros a l'Ajuntament en concepte de responsabilitat civil. Senyor Alcántara, suposo que la clatellada que li han donat amb aquest estafador li deu semblar correcte, no? Perquè, en fi, aquest intrusisme i aquestes estafes, quan més lluny de la realitat i del dia a dia, millor, no?
Absolutament, molt i molt satisfets. La veritat és que no es pot permetre cap activitat il·legal que embruti el nom d'una activitat regulada, bona i que tothom vol, no? Jo crec que és molt, molt bona notícia.
Ha estat una lluita que vostès han mantingut des de fa molt temps amb l'Ajuntament, doncs demanant que posés fil a l'agulla amb tots els il·legals, que n'hi ha encara, per desgràcia.
Aquesta lluita, però jo crec que la feina feta per l'Ajuntament també ha estat bona. Jo crec que ara parlem d'una il·legalitat molt més reduïda comparat amb la que hi havia fa 4 o 5 anys.
Ara caldria també, senyor Alcántara, que grans plataformes com per exemple Airbnb col·laboressin no publicant anuncis de pisos turístics considerats il·legals, veritat, no?
Sí, jo crec que tots estem avançant en una mateixa direcció, cada cop més. Jo crec que Airbnb ha estat col·laborant últimament amb l'Ajuntament de Barcelona en intentar que tots els anuncis siguin legals, no? I que anem per bon camí.
Molt bé. De totes maneres, crec que encara hi ha molta competència deslleial, molt intrusisme, o la pandèmia que ha castigat doncs, el sector que vostè encapçala a hores d'ara, doncs també ha ajudat a fer una criba i tots aquests il·legals també han hagut de tancar.
Exacte, ja no ha sigut una activitat anys, i per tant la il·legalitat que quedava probablement s'hagi dedicat a fer una altra cosa, no? Jo crec que per aquest motiu ens ha anat bé.
En una ciutat com Barcelona, la capital de Catalunya, amb el turisme com a gran reclam, vosaltres som un sector motor també per l'economia, els apartaments turístics. A dia d'avui, quina és la radiografia del sector de l'apartament turístic a la ciutat de Barcelona? Quants llocs de feina genera?
Sí, a Barcelona generen uns 1.000 llocs de treball directes, són les xifres abans de la Covid. Ara s'haurà reduït una mica, però jo crec que en breu estarem una mica a la mateixa alçada. El pis turístic abans de la Covid generava 3.000 euros al mes en impostos per les administracions públiques. No? 1.500 euros el generava l'allotjament i tots els seus impostos i 1.500 la despesa del turisme que venia. Llavors, hem de recuperar quan abans millor tota aquesta activitat que va bé a tothom. No? Genera recaptació per les administracions públiques i ens hem de posar doncs, a que generi això el més aviat possible. I que anem per bon camí. Eh? Les xifres que després en parlarem, imagino, jo crec que venen a confirmar aquesta recuperació.
Enric, tots els sectors estan sortint d'aquesta pandèmia amb millor o pitjor sort, uns hi costa més, altres els hi costa menys. El sector dels apartaments turístics, quina factura us ha deixat la pandèmia? Perquè heu estat molts mesos tancats, el turisme no ha arribat, viviu del món del turista, i el visitant a Barcelona ha brillat per la seva essència els últims mesos. Ha estat dura la factura, ha estat massa forta?
Absolutament, ha sigut duríssima. Quan el teu turisme depèn del turisme internacional, la Covid ha sigut un drama absolut. Hi han hagut reduccions de facturació del 90-95%, és a dir, situacions molt insostenibles. No? Les empreses s'han endeutat moltíssim, ens trobem amb una radiografia del sector molt endeutat, molt deute pendent, però un sector que jo crec que està reforçat en aquest moment, no? Perquè la imatge de l'apartament turístic com a millor allotjament a nivell d'independència, a nivell de sanitat, d'aïllament, per fer front a qualsevol pandèmia, jo crec que ha sigut, bueno, ha sigut el tipus d'allotjament preferit en aquests moments, no? I ho estan notant ara que s'estan estabilitzant les coses, que la Covid comença a desaparèixer, o per almenys no és tan important pel turisme, que realment ens estem veient uns graus d'ocupació i unes previsions de demanda molt, molt fortes, no? Jo crec que hem patit molt, però ens estem recuperant, clar, i ens recuperarem.
Clar, és el que anava a preguntar, les perspectives de cara a la Setmana Santa, que la tenim aquí ara mateix a sobre, quines són? Són, evidentment, molt millors que les de l'any passat, això per descomptar, però esteu als nivells dels que us esperàveu?
Sí, jo crec que ens estem situant ja a nivells de l'any 2019. Estem parlant amb una ocupació confirmada ja per Setmana Santa del 92%, és a dir, que encara continuarà creixent, i parlar en aquest punt d'un 90-95% és gairebé un ple absolut. Sembla que a nivells de preus hi ha molt, molt, molt a prop del 2019. No? Per tant, ens estem recuperant. Jo crec que Barcelona està agafant tracció un altre cop. Comencen a haver-hi notícies al voltant de bones notícies al voltant de Barcelona, com la Copa Amèrica i demés, i bueno, tot suma, tot ajuda, i bueno, esperem que puguem Amèrica i demés, i bueno, tot suma, tot ajuda, i bueno, esperem que puguem parlar de la confirmació d'aquestes previsions de recuperació.
Clar, i el perfil d'aquest turista que tindrem per Setmana Santa, quin és? Perfil de turisme nacional? Torna el turisme internacional cap a Catalunya, cap a Espanya?
Sí, torna el turisme internacional, encara que de moment és predominantment europeu. Encara ens està faltant el turisme nord-americà, el turisme asiàtic, aquest encara no arriba, o per almenys amb una quantitat molt forta, però sobretot és internacional, però europeu.
I de cara a l'estiu, ja hi ha una aproximació de com es presenta, o el turista també, amb la pandèmia, també ha canviat la seva manera d'actuar ara, poder esperar més a última hora per fer les reserves i tot plegat?
Sí, i reserves més enllà d'un mes és poc habitual, d'un o dos mesos és poc habitual, encara que jo crec que mica en mica doncs es començarà a reservar més llarg termini, no? Però sí que és veritat que ha canviat aquesta manera, cada cop es reserva més a últim minut, a última hora, però en el cas, per exemple, de les previsions, pel mes de maig ja s'han confirmat un 50% de l'ocupació, El Primavera Sound s'ha venut més de la meitat de l'ocupació ja, que és el mes de juny. És a dir, també veiem que mica en mica la gent va agafant més confiança i tornen a reservar una mica més enllà de l'últim minut.
Com tu deies abans, Enrique, sembla ser que la pandèmia a poc a poc es va apartant, no cal baixar la guàrdia perquè el virus continua voltant per aquí. També us comentaves que el sector vostre dels apartaments ha patit molt, com tot el sector turístic. Es van prometre moltes ajudes, tant per part del govern central com per part de la Generalitat. Aquestes ajudes us han arribat ja? Encara no.
Va arribar una ajuda, una important, en el mes de juliol, agost, setembre, em sembla que va ser, però molt lluny de tot el que s'ha perdut. Molt, molt lluny de tot el que s'ha perdut. El que ens ha facilitat el sobreviure és que ens hem pogut endeutar. Hi ha molts ICOs pendents de pagar, que cal veure com els paguem i quan els paguem, però els ajuts han estat massa pocs, la veritat.
Massa pocs, i a més arriben tard, i a vegades, doncs, com tu deies, malament. Enrique Alcántara, president d'Apertur, la patronal que agrupa els apartaments turístics, moltíssimes gràcies per compartir aquest moment de conversa aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra, i desitjar i esperar que, en fi, tot es recondueixi, que tinguem una molt bona Setmana Santa i també un millor estiu. Gràcies, Enric, molt bona tarda.
Vinga, molt bona tarda, gràcies.
Molt bé, bones perspectives pels apartaments turístics. Hem escoltat en Enrique Alcántara i també pel sector dels creuers a la Costa Brava. Ens han explicat avui que es preparen per viure una temporada rècord pel que fa a l'arribada als ports de Palamós i a Roses. El 67% de les escales previstes es realitzaran també en temporada baixa, la qual cosa contribuirà, asseguren, a desestacionalitzar tot el turisme. Adrián García.
Els ports de Palamós i Roses estimen que arribin uns 60.000 passatgers entre les dues instal·lacions. Els passatgers vindran de 66 escales, un fet que representa un increment del 32% respecte a l'any 2019 i comportarà un impacte econòmic d'uns 5,4 milions d'euros. Les xifres representen un rècord tant d'escales com de passatgers, fent així que sigui la millor temporada de la història de la Costa Brava. El port de Palamós refermarà el seu lideratge i es convertirà en el segon port de Catalunya en nombre de creuers que fan escales. El president de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha destacat que el 67% dels bucs arribaran en temporada baixa. Vila ha lamentat no haver pogut començar abans, tot i tenir-ho tot engestit per començar la temporada al mes de febrer.
Per tot el que ha anat passant, però ja haguéssim començat el febrer. Això volia dir que pràcticament 10 mesos a l'any haguéssim tingut creuers. Aquest també ha de ser una mica l'objectiu, no? Penseu, doncs, que si aconseguim tenir creuers 10 mesos a l'any, això sí que és una política que donarà transversalitat al turisme, i això ens ajudarà molt.
La Zamara Pursuit ha sigut el primer creuer que ha donat el tret de sortida amb l'arribada a Palamós d'uns 300 passatgers, la majoria dels quals són nord-americans. La temporada de creuers finalitzarà el 18 de novembre.
Llibreters, editors i distribuïdors creuen que aquest Sant Jordi no només serà el del retorn a la normalitat prepandèmica, sinó una edició de les més massives i rellevants a Barcelona, on s'estrenarà una superilla literària que es punxarà a la celebració del centre de la ciutat i hi haurà un rècord de parades. Lídia Muñoz.
Doncs sí, suposarà la primera diada sense restriccions d'aforament i s'enfocarà en retornar la festivitat als carrers. Així, a Barcelona, l'espai estarà perimetrat en aquesta superilla literària, on la gent podrà passejar i visitar les parades tant divendres 22 com dissabte 23. I és que es celebrarà una diada de dos dies perquè, com assegura Jordi Foz, tenent d'alcaldia de Cultura, hi ha molta alegria al carrer per la diada.
Tenim moltes ganes, més ganes que mai, de poder sortir al carrer, de trobar-nos tots, de retrobar-nos, de poder estar junts i poder parlar i tocar-nos, i que ja toca que podem fer festa, no?
Es preveu una diada tan històrica que, més enllà del centre de la ciutat, hi haurà 12 espais professionals més repartits en 7 districtes. I, a més, mitjanes i grans ciutats adoptaran el mateix model, que ha arribat per quedar-se, segons el secretari tècnic del Gremi de Llibreters, Maria Marín.
I d'aquest model que pot ser un model de futur. Perquè la gent tindrà a prop un nucli professional de llibres.
L'horari de la diada serà de 9 del matí a 9 de la tarda en dos dies i s'obrirà prèviament una microsite amb tota la informació de la festivitat a Barcelona i a la resta de Catalunya.
I abans d'acabar, encara tenim una última hora judicial. El Tribunal Constitucional ha donat la raó al PSC i diu que el Parlament de Catalunya va vulnerar els drets de Miquel Iceta en vetar-lo com a senador. La sentència assegura que el ple havia de votar amb paperetes i no amb vot electrònic per no bloquejar. Tanquem així. Migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua, però, la informació. Continua aquest Migdia COPE. Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.